Temps para Turiscope de Castelló, temps en aquest cas en un format més express, on repassarem, això sí, tota l'actualitat que ens deixa el sector turístic durant aquests últims dies i també agenda que podem trobar aquest cap de setmana, com per exemple la que tenim a Vila-real, i és que aquest diumenge torna una de les seues tradicions més arrelades en els últims temps, com és la Fira de Santa Caterina, declarada de Festa d'Interès Turístic Provincial. Esta fira torna amb canvis en el recinte per a fer possible l'instal·lació de 200 llocs de venda complint amb la normativa anti-Covid. Ho explica el seu regidor de turisme, Diego Vila.
Per dades, podríem destacar que en la plaça Major hi hauran 50 parades, en el Raval 50 també, entre José Ramón Batalla i Hospital 70 i en Cardenal Tarancón hi hauran 30. En definitiva, recuperem un dels atractius turístics de la ciutat que repercutís i que no és només o no és tan sol per al comerç local, no? Sinó també per al provincial i autonòmic i fins i tot venen d'altres punts de la geografia nacional. Una data que tenen marcada en el seu calendari, no? I que dona el tret d'eixida a una de les campanyes més importants com és la campanya nadalenca.
Un Diego Vila que ha anunciat a més que la regidoria de turisme va iniciar els tràmits per a sol·licitar la declaració de festa d'interès turístic autonòmic per a aquesta Fira de Santa Caterina.
Anem a començar a treballar en la petició per a que la fira siga declarada d'interès autonòmic, ja que enguany fem 10 anys, hem vist que la repercussió a nivell de fora de la província de Castelló ja és elevada i pensem que podem aprofitar i demanar aquesta petició per a que siga declarada d'interès turístic autonòmic.
Més notícies es deixa esta setmana. Comencem parlant d'enclau autonòmica i és que el Consell autoritza la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme, Comunitat Valenciana i l'Ajuntament de Càlig per al desenvolupament del programa de la red Turistinfo a través de la incorporació en aquesta xarxa de l'Oficina d'Informació Turística del municipi. Concretament es destinarà una quantitat màxima de 6.700 euros provenents del programa Adequació i Millora de la red Turistinfo. També apuntem que el Consell ha autoritzat l'assumpció per part de la Generalitat de participacions per un import de 8,6 milions d'euros d'ampliació de capital social acordada per a la mercantil Aeroport de Castelló. L'aportació econòmica està recollida en el vigent pressupost autonòmic i atén les necessitats anuals de l'entitat, amb el fi d'avançar en el desenvolupament de l'aeroport i la seva consolidació com ferramenta de dinamització econòmica i turística al servei de la societat i el territori. Seguim en clau autonòmica, en aquest cas en el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que ha participat en la jornada de debat El factor empleo i la formació en la competitivitat de les empreses turístiques, un encontre impulsat per Turisme Comunitat Valenciana en col·laboració amb la red de CDTs i l'Invatur i la Direcció General d'Ocupació. El secretari autonòmic de Turisme ha apuntat que n'hi ha un gran cràter en moltes professions més enllà de l'hostaleria i el turisme i també de Castelló i la seva província. Un Colomer que ha assegurat a més que en tots els sectors n'hi ha grans dificultats per ajustar l'oferta i la demanda laboral i ha fet hincapié en tres aspectes claus que van ser debatuts en aquesta jornada i que se van analitzar, per exemple, les condicions laborals, la formació i el prestigi i reconeixement de les professions com a tres vectors de reflexió importants. I també de Turisme, Comunitat Valenciana, han destacat que aquesta setmana ha mostrat la seva oferta turística a les ciutats italianes de Turín, Milán, Nàpoles i Roma, una promoció que s'emmarca dins del Roadshow Espanya en Itàlia que ha importat endavant l'Oficina Espanyola de Turisme de Milà. Ara tornem o baixem un escalafó, ens quedem en la Diputació, ja que la seva diputada provincial, Virginia Martí, ha pactat amb l'Associació d'Empresaris de l'Oci Nocturn, On Castellón, l'apertura d'una nova línia d'ajudes a executar en 2022, que s'articularà per consens a partir de la proposta que realitzen els propietaris d'aquest tipus de negocis. Ha sigut en el transcurs d'una reunió de treball acordada per les parts per explorar fórmules que facin possible que els recursos previstos que no s'han pogut assignar a les ajudes de 2021 acaben redundant en benefici del sector. I més de la diputada provincial de Turisme, ja que s'ha reunit aquestes últimes setmanes en els principals agents del sector per analitzar el resultat del 2021 i recollir aportacions que permetisquen reforçar la reactivació econòmica de la província de cara a l'any 2022. Apuntem ara en Peníscola, que ja s'ha donat a conèixer eixe audiovisual que es va rodar el passat cap de setmana a la ciutat emmurallada i de la que ja vam parlar en la seva regidora de Turisme, en Raquel París. un vídeo que busca solicitar el BOR i aconseguir la il·luminació nadalenca de Ferrero Rocher. Finalment van ser més de 300 persones les que van participar en aquest rodatge escenificant el seu retobrament, en el qual es pretén posar en valor l'eslògan de la campanya «Junts brillem més». I justament de cara a promocionar i demanar ese vot, estan de votació, estan de ruta en, des de l'àrea de turisme, ja van estar el dimecres a Vinaròs, ahir va ser el torn a Benicarló i aquest matí han estat junt al Mercat Central de la capital de la Plana. Tot això per aconseguir, com diem, esa il·luminació nadalenca de Ferrero Rocher. Apuntem ara que l'associació intermunicipal Al Maestrat Humanland ha condensat en un perfil de Wikiloc les rutes que es poden gaudir al Bocàsser, Ares, Benassal, Catí i Culla per a que els visitants tinguin al seu abast un ampli ventall d'oportunitats esportives, ja siga a peu, en bicicleta o fins i tot a cavall. En total són 10 les que estan ara mateix en aquest perfil de Wikiloc i sé que poden ser preparades i disfrutades per molts tipus de deportistes. En Nules, per la seva part, ja s'ha recuperat un nou blocau amb la que s'amplia el seu patrimoni de la Guerra Civil. En concret, l'Ajuntament ha portat a terme actuacions de consolidació en el vestigi bèl·lic anomenat Vieta 2, un blocau que es troba a 650 metres del Vieta 1 que va ser restaurat l'any passat. Borriana ha incorporat a la seva oferta turística de la ciutat tres audioguies elaborades per Buràudio Serveis Culturals per a la Regidoria de Turisme. Les guies plantegen als visitants tres rutes que estan disponibles en valencià, castellà i anglès, que amb una imatge pròpia i unificada es portaran per un costat a la Borriana medieval per a conèixer els principals punts que resten de la ciutat musulmana i la cristiana, de la conquesta també i de les fites històriques de la vila medieval. També estarà la Borriana històrica, que inicia el recorregut amb dos punts destacats en temps de guerra, com són la plaça Major i el refugi antiaire, i segueix en quatre monuments en referències religioses, i una tercera ruta, que és la Borriana modernista, on es repassen algunes mostres de l'arquitectura urbana que s'ha conservat a la ciutat des de l'últim quart del segle XIX amb l'enclosió del cultiu de la taronja i l'impacte que va tindre l'espectacular creixement de la ciutat en la societat borrianenca. Vilafamés també, per la seva part, ha creat un nou itinerari audioguiat que transcorre pel paratge de Sant Miquel. Viatgem ara a Tírig, que amb l'ajuda del Patronat Provincial de Turisme ha confeccionat nous mapes informatius sobre el municipi. Concretament es tracta de mapes il·lustrats del nucli urbà i l'entorn amb els quals els visitants podran trobar els punts de rellevància turística, serveis, comerços o rutes. Montanejos també està d'enhorabona perquè ha sigut guardonat en la gala anual dels Empresaris 2 i Turisme i Jocs de la Comunitat Valenciana, Fotur, que distingueix el treball de professionals i empreses del sector que dinamitzen el turisme i l'oci a la comunitat. I ja entrem en l'agenda. A Benicassi, com cada cap de setmana, tenim obert el centre d'interpretació de la Torre de Sant Vicenç i, a més, el diumenge té pel matí nova ruta guiada pel desert de les Palmes. En aquest cas és la ruta Benicàssima Vista de Pájaro, les Crestes del Desert, que serà a les 9 del pàrquing del monasteri i tindrà una duració de 4 hores. El preu és de 3 euros i queden poques places. Nules, també té aquest diumenge ruta patrimonial a les platges per a conèixer les seues primeres edificacions, el patrimoni vinculat a les casetes o alguns refugiats importants que van tindre en temps de guerra, com per exemple Rafael Alberti. Començarà a les 11 i tindrà i serà de la mà dels guies Manolo Miralles i Manel Alagarda, és que contaran moltes coses en rigor històric. El dissabte, a les 11, per la seva part, s'inicia a Segorbe la visita guiada gratuïta Fuerte de la Estrella, un lloc d'encontre que tindrà lloc d'encontre a la plaça de les Monges. És necessari inscriure's prèviament al telèfon 964-713254. També fa jornades el Museu de la Bartorta, concretament una visita guiada al Mar d'en Josep de Tírig, que serà dins d'aquestes rutes que fan que busquen contextualitzar diferents temàtiques d'art rupestre repartides per tota la província. Com diem, comencen a ser Mar d'en Josep, que serà el dissabte 27 a les 10 del matí. A les 12:30 la visita continuarà en la cova Remilla i el cingle de la Mola Remilla d'Ares, i per al diumenge quedarà la visita a la Galeria Alta de Molella la Vella a les 11 del matí, mentre que a les 3 de la vesprada finalitzaran aquestes visites sobre recolectors de mel a l'abric del Mas de Barberà de Forcall. I tanquem en una despedida, la que se fa a Benicàssim d'un dels seus espais més icònics i que durant dècades ha sigut aprofitat per veïns i visitants per a immortalitzar una fotografia ahí a la vora del mar. Parlem de la seu de l'Escola de Vela, que ja és història i la seva caseta de fusta ja s'ha desmuntat, ha canviat i tot això després de que s'hagi canviat d'ubicació a la seva seu i d'aquesta manera hagi ja desaparegut aquesta emblemàtica caseta ubicada junt al mar Mediterrani.